When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And
hola, bon dia. Ahir a la nit, amb un auditori quasi ple, començava la 50a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Hi havia present a la sala l'actriu Susan Sarandon, William Friedkin, el director, Santiago Segura, també l'actor còmic espanyol, i com no, Guillermo del Toro, que feia la presentació de la seva pel·lícula, guanyadora del Festival de Venècia d'aquest any. Sens dubte, la pel·lícula aquesta vegada ha sigut encertada de ple, una pel·lícula que es belluga entre la faula, l'història d'amor, però també la sang i el terror, en definitiva, que un festival demana. És una pel·lícula que belluga perfectament aquestes quatre coses amb una actriu que marca el cinema anglès. La forma de l'aigua, doncs, va ser una pel·lícula força interessant que, sens dubte, va agradar a tot aquell públic que el fantàstic és lo seu. Ella fa una referència clara, molt clara, a aquella pel·lícula dels anys 50 que segur que els que la veu viure en aquell moment la recordareu, La mujer i el monstruo, aquella història que passa també dintre la Bahia Negra. Recordem que el títol original és La criatura, o sigui, el títol en anglès és La criatura de la Bahia Negra. Aquí a Espanya se li va posar La mujer i el monstruo, però en el fons és l'autèntica realitat en què Guillermo del Toro es va basar per fer aquesta pel·lícula seva. La història d'un personatge d'aigua amb una noia que s'enamora d'ell i que, bueno, no explico pas al final perquè la pel·lícula val la pena, pues, veure-la. Guillermo del Toro ens va fer una explicació i ens va dir que trobava important fer aquesta pel·lícula. Ell, que ja va dirigir amb quasi bé la mateixa línia, El laberinto del fauno, també una pel·lícula en què un fauno, en aquest cas, apareixia i que posava fil per randa part important de la història que ens va contar ahir. Ahir, doncs, amb aquesta inauguració, que ja, com he dit, amb un auditori faltava alguna cosa per omplir, però bueno, estava molt, però que molt ple, Sens dubte començava un festival que porta per segell el seu 50 aniversari. La setmana passada parlàvem de la reconciliació de la part sitgerana d'aquells primers 15 festivals amb la part de Barcelona que en aquests moments porta aquest festival. Va ser una reconciliació bastant interessant que va portar fins i tot abraçades entre la filla del senyor Rafales i l'actual director. Ahir, doncs, començava un festival important, un festival que marca que Sitges va sapigut aquella cosa que va començar com, podríem dir, quasi bé una brometa d'un alcalde. Avui en dia podem dir que està totalment emparada, registrada i triomfant arreu del món. Perquè, vulguem o no vulguem, aquest festival, sens dubte, està o es contempla ja arreu del món. Així doncs, felicitar en aquest cas el director, que ha tret una mica aquelles pel·lícules espanyoles de terror que sempre inauguraven el festival per posar aquesta esplèndida pel·lícula de Guillermo del Toro, mexicà ell, que va fer la seva presentació d'una forma quasi bé molt interessant. Així doncs, felicitar-los a tots i procurar que aquest festival, tal com va començar ahir, continuï al llarg de la setmana amb la mateix ímpetu i amb la mateixa força que d'una manera o altra ho va fer ahir a la nit. I passem ja a les pel·lícules que podrem destrobar d'estrena avui a la ciutat de Barcelona. S'estrena la pel·lícula que primerament va ser seleccionada per inaugurar aquest Festival de Sitges. Una, diuen tots els tècnics, que és l'última obra d'art del cinema. Es tracta de Blade Runner 2049, recordant aquell Blade Runner de fa molts anys en què Harrison Ford se les tenia amb un personatge molt malabòlic. Ara ens porta, doncs, aquesta nova versió, o aquesta continuació, podíem dir-ho així, també amb Harrison Ford, ja molt més veterà, i un Ryan Gosling, aquest actor que avui en dia està tan de moda i que el varen veure amb la pel·lícula La La La. La pel·lícula que, com vaig dir, se va ser seleccionada en principi per inaugurar el festival d'aquest any, però el motiu de que la Warner Bros. Es va negar a deixar-la perquè semblava ser que primerament no volia que anés a cap festival i després perquè s'estrenava precisament avui en tots els cinemes d'Espanya. Aquest Sitges la tindrem a partir del dia 17 al cinema Retiro. També podreu trobar avui Tu Mejor Amigo. Davis Quinn ens porta una comèdia que té els gossos com a protagonistes. La muntanya entre nosotros, un drama romàntic de supervivència. El Jardín de Janet, en aquest cas un film francès, els francesos d'aquell film que cada setmana diguem que n'apareix un. Aquesta setmana es tracta, doncs, del Jardín de Joanet. I Morir. Morir és la pel·lícula que ens porta la descomposició d'una parella quan ell està amb una malaltia terminal. Blade Runner 2049, Tu Mejor Amigo, La Muntanya entre Nosotros, El Jardín de Joanet i Morir són 5 pel·lícules que podreu trobar d'estrena avui a la ciutat de Barcelona. I passem ja a les pel·lícules que més recaudació varen fer el cap de setmana passades. S'ha tornat a col·locar de número 1, a vegades hi ha coses que semblen impossibles, però torna a marcar la màxima recaudació de taquilla del cinema a Espanya. Es tracta d'aquest dibuix català, Tadeo Jones 2, El secreto del rei Midas. De número 2, El círculo de oro, aquesta comèdia d'agents secrets a l'inglesa. De número 3, El terror d'Ahit, continua ferm, que ens porta un terror al paroxisme. De número 4, Madre, un film fosc del que va ser creador del Cisne Negro i que té com a protagonista a Javier Bardem. I de número 5, La llamada, una història que podríem dir quasi bé policiaca. Tadeo Jones, de número 1, El círculo de oro, de número 2, It, de número 3, Madre, de número 4 i La llamada, de número 5. Hem de suposar que aquest Blade Runner la setmana que ve segurament arrasarà dintre d'aquestes pel·lícules amb més recaudació. Aquesta setmana, com és normal quan hi ha el Festival de Cinema Fantàstic, no tenim cinema comercial a Sitges. Solament tenim l'anunci ja pel dia 17 d'aquest Blade Runner 2049 al Cinema Retiro, sense saber encara les projeccions que es poden trobar a partir també del dimarts de la setmana que ve al Cinema Prado. En quant al cinema del Festival de Cinema, és qüestió d'agafar el programa i anar mirant títols, perquè n'hi ha molts i d'una llarga trajectòria de films, més quasi 300, i s'interessa escollir amb alguns. Dir-vos que demà a la nit, o sigui, el dissabte a la nit, després de projecció de l'Horror Picture Shows, trobarem l'homenatge a Susan Sarandon, aquesta actriu que forma part del repartiment d'aquesta pel·lícula i que al llarg del temps s'ha convertit en una de les dones, encara amb els seus 70 anys, que apareix quotidianament a les pantalles. També dir-vos que amb els que els hi pugui interessar i s'hi troben entrades, hi ha un interessant cicle de pel·lícules dedicades que comença avui mateix, dedicades a Dràcula, i que comença avui amb el de primer Dràcula, o sigui el Dràcula d'en Bela Lugosi dels anys 30, aquells terrors de la Universal. En quant a la programació quotidiana de pel·lícules de primera línia o d'estrena, és sols i simplement agafar aquest programa i intentar trobar entrada per la sessió que s'hagi escollit. Sens dubte, doncs, tenim a Sitges un festival fantàstic que potser, i això és una mica preocupant, és aquelles preocupacions que sempre he tingut jo, que en aquests moments interessen més a la gent de fora que no pas als vilatans. Però hem de procurar de que els sitgetans de mica en mica tornin a entrar dintre aquest festival que ha aconseguit arribar el 50, en realitat 51, sempre dic el mateix perquè hi ha un festival que no compta el lloc, d'aquest gènere que a algú d'aquesta vila se li va ocórrer en aquell moment molt difícil per al cinema fantàstic, però que avui en dia s'ha convertit, tal com ens ho va demostrar ahir Guillermo del Toro, s'ha convertit en un tema que és capaç fins i tot de guanyar el Lleó d'Or del Festival de Venècia. What I say, all right. Well, tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say. And I wanna know. passem ja a les pel·lícules que podrem trobar al llarg de la setmana a les diferents televisions, començant per avui mateix. Podreu trobar Samba. Samba és una pel·lícula que està interpretada per aquest actor de color francès, Omar Sy, que ja el vàrem veure tot i ens va fer passar un rato molt, però que molt agradable, amb aquell film Intocable, aquella història d'aquell personatge que ha d'acompanyar amb una persona amb cadira de rodes i sense cap tipus de mobilitat. Ell, en aquella pel·lícula, es va marcar i es va fer com un actor quasi bé de primera línia, que fins i tot hem vist ja en pel·lícules nord-americanes com podria ser l'últim King Kong o també l'últim Jurassic Park. Samba és una pel·lícula, doncs, que toca una història de mort en un moment molt determinant en què un personatge de color té les seves vicissituds per poder tirar endavant. TV3 ens l'oferirà avui a partir de les 22:35 del vespre. També hi podreu trobar avui Venganza. Venganza és una pel·lícula interpretada per Lee Nilsson, aquest actor que tots varen veure amb la Llista de Schindler i que n'ha fet una trilogia. Totes tres porten el nom de Venganza i a darrere la forma en què cada pel·lícula es defineix, en aquesta que és la primera, és sols i simplement Venganza. Història d'una policia que se n'ha d'anar a París a buscar a la seva filla desaparescuda dintre d'aquell món turbulent que sempre ens porta la droga. La 4 ens l'oferirà avui a partir de les 22:30. I també per avui recomanar-vos el Yangtze en Llames. És una de les últimes pel·lícules de Steve McQueen amb un repartiment esplèndid començat per Richard Attenborough i Richard Green i que ens porta la història del canyoner Sant Pau dintre del riu Yangtze en aquella revolució xina de l'any 19. El Yangtze en Llames és una pel·lícula, doncs, esplèndida que toca aquest tema d'una forma molt brillant. Una pel·lícula que en podríem dir de guerra, viscuda dintre d'un vell canyoner en un riu en què és la vida i la sal del poble xinès. El Yangtze en Llames, dirigida per Robert Wise, la podreu trobar per 13 Televisió, també avui, a partir de les 14:55. Romance en Tòquio, una història d'amor viscuda de ple dintre un Tòquio molt actual i que fa que aquesta història encara sigui més interessant. Dissabte ens l'oferirà la 2 a partir de les 22:00. Lo que la verdad esconde, Harrison Ford, en un paper que jo diria que és la primera vegada en què ell és el malvat o el dolent de la pel·lícula. Lo que la verdad esconde és una pel·lícula, doncs, quasi bé un segell policiac en què un home intenta, de forma descomunal, matar a la seva dona. La podreu trobar, la verdad esconde, demà dissabte, també per la 2, a partir de la 1:30 de la matinada. El gran combate. Richard Wilmer, Edward G. Robinson, Ricardo Montalbán, Sal Mineo i un llarg repartiment d'actors, Gilbert Roland, etc., formen part d'aquesta esplèndida pel·lícula de John Ford. Aquelles històries de la cavalleria que ell ens tenia acostumats en una pel·lícula realment vella, realment espectacular i que sempre va, ell, almenys així, sempre actuava en forma d'anar a favor o, diguem-ho d'una altra manera, una pel·lícula pro-Índia. Diumenge la trobarem per 13 Televisió a partir de les 15:20 de la tarda. Calma total. Neil Simon, Nicole Kidman ens ofereixen la història d'un matrimoni que, per, diguéssim, intentar recuperar la seva harmonia, decideixen fer un viatge en un petit vaixell que tenen, però sense saber que el dia que recullen a un naufrag, aquest, sens dubte, els hi complicaria i molt la vida. Calma total la podreu trobar el diumenge també per 13 Televisió a partir de les 22:00. La Adopción. Ara Noves i Francesc Garrido ens porten una història que avui en dia està molt d'actualitat, l'adopció d'un nen dintre d'altres fronteres i altres països. L'adopció, doncs, ens porta aquesta manera d'intentar que aquest matrimoni aconsegueixi aquest nen i que també a poc se'ls hi va complicant la història. Diumenge ens l'oferirà a la 2 a partir de les 22 hores. Una pel·lícula que en el seu moment va tindre molta ressò, no pas perquè fos una pel·lícula esplèndida, ni gran, ni maca, ni de lo que sigui, sinó sols i simplement perquè tenia a una Sara Montiel i a un Jorge Mistral de protagonistes. Es tracta de Carmen la de Ronda, aquella història viscuda contra els francesos per la part, que en podríem dir, revolucionària espanyola. Carmen la de Ronda la podreu trobar dimarts per la 2 a partir de les 21:55. Per als que els agradi el cinema d'acció, El zorro, Caballero de Justicia, una d'aquestes pel·lícules que el cinema espanyol, italià i francès varen dedicar plenament en coproduccions a aquest personatge que any ja va crear Tyrone Power. El zorro, doncs, en aquest cas interpretat per Carlos Kinney, és una pel·lícula que, si bé no és res de l'altre món ni molt menys, almenys amb els que els agradi el tema de la capa i espasa, de les persecucions i de les corredisses, sens dubte amb ella s'ho passarà molt bé. El zorro la podreu trobar el dijous per la 2 també a les 12:35 del migdia. I per últim, una pel·lícula que en el seu moment va anar molt bé, Sufre Mamón, musical que va dirigir Summers i que ens porta la història d'un conjunt musical molt en voga en aquell moment a Espanya i que a la pel·lícula marca o va marcar un moment dintre d'aquest cinema. Sens dubte, Summers tenia el seu públic i tenia la seva manera de fer cinema, sempre crítica, i que en aquesta pel·lícula pues, no es queda pas enrere. Dijous la podreu trobar també per la 2 a partir de les 21:55. Samba, Venganza i El llance en llames per avui. Romance en Tokio, Lo que la verdad esconde, El gran combate, Calma total, La adopción, Carmen la de Ronda, El zorro, Caballero de justicia i Sufre Mamón a partir de demà dissabte. Com cada setmana us faré una recomanació i aquesta setmana ho faig amb aquest El gran combate, una història de la cavalleria nord-americana contra els indis en la que Richard Wilmer intenta posar pau. Interpreten dos indis d'excepció, Gilbert Roland, aquell actor mexicà que veiem sempre com a secundari en tantes i tantes pel·lícules i que als anys 30 precisament va estar a Sitges, i també Ricardo Montalbán, aquell home que es dedicava a fer musicals de la Metro d'aquelles èpoques, treballant al costat d'Esther Williams o de l'Anna Turner, que en aquest cas també fa o és un dels dos indis en la que Richard Wilmer ha de contratar i ha de parlar. El gran combate, doncs, és una pel·lícula esplèndida de les John Ford i a la seva sempre idea d'intentar fer pel·lícules pro-indis i sobre la cavalleria nord-americana, i que la podreu trobar el diumenge per 13 Televisió a partir de les 15:20 de la tarda. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. I passem ja a les pel·lícules per a aquells que prefereixen veure el cinema sentat a la butaca de casa seva en vídeo. Podreu trobar-hi ja Déjame salir, una pel·lícula que ens toca de ple la discriminació racial d'una forma brillant, quasi bé com aquest Detroit que l'altre dia podíem gaudir aquí a la nostra vila, on veiem casos realment excepcionals d'una discriminació total en una Amèrica dels anys 50 i 60. Podreu trobar ja Pirates del Caribe, La venganza de Salazar, Javier Bardem, un esplèndid dolent de la pel·lícula, junt a Johnny Depp, que continua fent el seu paper de pirata simpàtic i agradable. I per últim, La promesa, una pel·lícula que ens porta amor i guerra d'una forma brillant. Déjame salir, Pirates del Caribe, La venganza de Salazar i La promesa són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I sempre escoltant música de pel·lícules. La d'avui, més aviat dir no de pel·lícules, sinó d'anuncis televisius, us dic adeu i fins la propera setmana. Baby.
Acostant-nos a les 12 i a les portes d'un cap de setmana en què cinema, barema i un munt d'activitats paral·leles ocuparan totes les hores del dia, de ben segur. El dilluns tornem fent un repàs del festival, fent un repàs de la barema, escoltant el pregó amb la informació esportiva, amb tot això. Molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu-siau.